Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Tenim 8 graus aquí a la ciutat de Barcelona. A Girona n'hi ha un, a Tarragona 6, a Lleida estan a 3 graus sota 0, a Puigcerdà 5 graus sota 0, a Granollers 3 graus. Ja veieu que fa una mica menys de fred que no pas ahir aquests dies, però seguim en un bon congelador al dia, però serà bastant semblant el d'aquest dimarts i la resta de la setmana. Alguna boira ara al matí, sol en general al migdia, potser a la tarda, a la costa central algun núvol. Ara us ho explicarem. Avui és dimecres, és 19 de gener.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. Les dues primeres són la inspectora dels Mossos, Rosa Gubianes, que és la cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat del cos, i l'Anna Servent, que és cap regional de l'Alt Pirineu dels Agents Rurals. Amb elles dues avui volem parlar de l'anunci que va fer el Departament d'Interior, que aplicarà quotes en les futures promocions de noves places per Mossos d'Esquadra, per bombers i per agents rurals, amb l'objectiu de feminitzar aquests cossos i treballar per la paritat. Per exemple, el 40% de les pròximes places per ser mosso es reservaran a dones. Tornen, per tant, les quotes. El debat, ja vell, al voltant de les quotes, és si aquest és el camí. La qüestió acostuma a portar polèmica, i avui la volem abordar, però amb dades. Per exemple, aquesta, sense quotes, el ritme actual d'incorporació de dones, la paritat, no entesa 50-50, eh? Ja no aspirem a això d'entrada. Entesa com a 40% dones, 50-60% homes, no arribaria als Mossos fins al 2067. Als bombers, atenció, fins al 2144, i als agents rurals fins al 2101. Això si no fem res. S'ha decidit actuar-hi a través d'aquestes quotes. El debat de fons és si no tenim més dones policies, bomberes o agents rurals, perquè com que n'hi ha poques, les nenes no tenen referents, per exemple. D'altres ho expliquen assegurant que senzillament el món policial, per exemple, no atreu les nenes i les noies, com ho pot fer entre els nens. Policies, bombers, metges, molts ho són per vocació. Serveix de res, per tant, posar quotes a les vocacions. La veritat és que ara mateix la feminització dels Mossos, per exemple, està en una mitjana tirant alta a Europa, 24% del cos. Un de cada quatre agents, els Mossos, són dones. Mig camí, tot just d'aquest 40% que s'està buscant ara mateix. Els bombers, la situació és demolidora. 2% de dones, només. 2% de dones. Els agents rurals, la xifra és del 13%. En el cas dels Mossos, la nova iniciativa implicarà que de la pròxima convocatòria seran 840 places, 400 seran per dones. La qüestió a vegades ha portat polèmica, però la realitat és tossuda. Fins ara, només les quotes han ajudat en la feminització de diferents sectors. Avui en parlarem aquí al matí a Ràdio Estel. I finalment, la Roberta Metsola, que és la nova presidenta del Parlament Europeu. Us ho vam explicar ahir des d'Estrasburg, que avui tornarem a ser en directe al llarg d'aquesta jornada a Ràdio Estel, amb els ulls i amb la veu de la nostra enviada especial, la Judit Caselles. Metsola és la tercera dona que presideix aquesta cambra. És la més jove fins ara, 43 anys. Mai abans una persona tan jove havia estat al capdavant del Parlament Europeu. També Metsola ahir parlava d'igualtat, de perspectiva de gènere, d'eliminar bretxes. Convençuda antiabortista, en el seu primer discurs va fer equilibris entre els seus convenciments i el que fins ara ha defensat el Parlament Europeu a través de les seves majories. Des d'aquí, desitjos de sort i neutralitat a la nova presidenta en el camí que tot just acaba de començar. Va, posem el dia en solfa. Comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, buscant la previsió meteorològica, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada altra vegada amb temperatures sota zero a molts punts de Catalunya, però han pujat una mica les temperatures. Tot i així, continua fent molt de fred, glaçades que afecten bona part de les comarques de l'interior, tot el Pirineu i alguns punts d'alt perlitoral. Cap a migdia, temperatures com aquests últims dies, màximes entre els 8 i els 14 o 15 graus a molt estirar. Aquest matí, amb algunes boires boirines cap a les comarques de l'interior, aniran marxant a poc, i també la novetat d'avui és que tindrem alguns núvols baixos a punts de la costa de Girona, que de cara a la tarda poden arribar a la costa central, però que no donarien cap mena de precipitació. De cara a demà tindrem més núvols i algunes nevades a les comarques del Pirineu de Lleida.
Gràcies, Jordi. Busquem ara la situació a la xarxa viària catalana. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim congestió en alguns punts de la xarxa viària, com ara l'AP7, a l'altura de Banyeres del Penedès, on s'hi fan obres en sentit a Barcelona, i això provoca uns 3 quilòmetres de retencions en aquest punt del Penedès a l'autopista, on també hi ha congestió ara a la C-17, a l'altura de Lliçà d'Amunt, Granollers. Hi ha hagut un accident en sentit sud que deixa 2 quilòmetres de retenció en aquesta via i també afecta el sentit contrari, en sentit Vic, on es formen 2 quilòmetres d'aturades. Pel que fa a la resta d'entrades de Barcelona, hi ha 3 quilòmetres de retenció per la C-58 a l'altura de Montcada, i les rondes a aquesta hora presenten congestió en alguns punts, com ara la Pota Nord del túnel de Santa Coloma, i pel que fa a la ronda litoral en sentit Llobregat, només queda un tram més dens a l'altura del Poble Nou. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També explicar-vos a aquesta hora que hi ha dues avaries a la xarxa de DIF que estan provocant retards d'aproximadament 20 minuts a les línies R11, l'RG1, l'R2 Sud i també els trens regionals que utilitzen el corredor sud. És una informació que arriba per part de Renfe. Per tant, aquests 20 minuts de retard en aquestes línies per problemes en els sistemes de senyalització. Són dos de diferents. De fet, un és a Sitges, entre Sitges, Vilanova i la Geltrú, l'altre a Caldes, entre Caldes i Girona, i d'aquí els retards en aquestes línies R11, RG1, R2 Sud i també els trens regionals que utilitzen el corredor sud, que circulen amb aquests 20 minuts de retard aproximadament. Passant 7 minuts del punt de les 8 del matí, aquests són els titulars d'aquest dimecres. Aquesta pròxima nit serà l'última amb toc de queda a Catalunya. El govern ha confirmat l'aixecament, tot i que manté la resta de restriccions en vigor. Això sí, a partir d'ara revisarà les mesures setmanalment i no cada 15 dies, com ho estava fent fins ara. L'Agència Europea del Medicament assegura que no hi ha cap evidència a hores d'ara que sigui necessària una quarta dosi de la vacuna de la Covid per a la població en general. Algunes dades preliminars d'estudis fets a Israel avalarien que la quarta dosi no protegeix contra la infecció d'Omicron. Notícia d'aquesta nit, almenys 5 morts i 11 ferits, 3 d'ells greus, en l'incendi en una residència de gent gran a Montcada, al País Valencià. Les causes de l'incendi encara s'estan investigant. Hi ha una desena de persones més que s'han intoxicat. El foc s'ha declarat a 11:45 de la nit. Els bombers hi han treballat fins aquest matí. L'incendi ha obligat a desallotjar una setantena de persones. El Parlament negociarà amb els seus treballadors per eliminar completament les llicències d'edat. Així ho ha acordat la mesa davant l'escàndol públic i mediàtic per la informació destapada pel diari Ara, i que avui La Vanguardia complementa. També hi ha hagut prejubilacions d'or a la Sindicatura de Comptes, que depèn també de la Cambra Catalana. Alguns partits, com el PSC, parlen d'opacitat en la informació que els arribava a la mesa del Parlament. La justícia belga ordena revisar la causa contra el raper Valtònyc, però només pel delicte d'injúries a la corona. Queden fora de la revisió, per tant, el d'amenaces i l'enaltiment del terrorisme. Si els jutges que revisen el cas accedissin a extradir-lo per injúries, a Espanya només podria ser multat, però no anar a la presó. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, reuneixen a Madrid. Sobre la taula hi tenien els treballs fets en les tres comissions que tenen obertes sobre les immatriculacions de l'Església, la llei d'educació i els casos d'abusos a menors. El govern espanyol aprova el Pla d'Habitatge 2022-2025, dotat amb 1.700 milions d'euros. És un pla que preveu la creació de 100.000 habitatges de lloguer públic i s'ha aprovat juntament amb el bo jove de 250 euros al mes d'ajuda per pagar el lloguer i facilitar l'emancipació de joves de 18 a 35 anys. I el Barça femení juga aquest vespre a 7:45 la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. El partit es jugarà a les Roces, a la ciutat esportiva de la Federació Espanyola de Futbol, un partit que es podrà veure en obert per Teledeporte.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari, o si el llegiu o el consulteu a la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes, la Sindicatura de Comptes, ara ho avançàvem, també va atorgar la llicència d'edat a alguns dels seus treballadors. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Només es van denegar dues peticions de funcionaris que volien acollir-se a aquesta norma, que van acabar resolent-se als jutjats. El Tribunal Superior de Justícia va resoldre a favor dels treballadors, però va instar l'administració a la supressió d'aquest privilegi. Ho podem llegir a La Vanguardia.
El jutge conclou que l'exdiputat de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, va ser acusat falsament d'assetjament sexual.
El magistrat considera que la dona que el va denunciar va realitzar accions de pressió, acoquinament i difamació perquè ell no trenqués la relació personal que mantenien. Ho escriu Jesús Albalat, al periòdico.
I Microsoft compra per 60.000 milions d'euros la companyia creadora de jocs tan descarregats al món com el Call of Duty i el Candy Crush.
Amb l'adquisició d'Activision Blizzard, l'empresa fundada per Bill Gates es convertirà en una de les companyies de videojocs més grans de tot el món, cosa que li permetrà competir davant dels rivals com Meta, l'empresa de Facebook, en la creació de mons virtuals tant pel treball com per a l'oci. Ho explica Maria Antònia Sánchez Vallejo al País.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
El govern ha decidit mantenir totes les restriccions, menys el toc de queda, al qual només li queda una nit sencera de vigència. La propera, això sí, les mesures actives es revisaran a partir d'ara cada setmana, en lloc de cada 15 dies, com es feia fins ara. L'executiu català està convençut que les restriccions que va aplicar just abans de Nadal han funcionat, però reconeix que encara no hem arribat al pic de la sisena onada i per això no les aixeca. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Així continuarà el tancament de l'oci nocturn i la limitació de les trobades a un màxim de 10 persones. També es prorrogarà la reducció del 50% de l'aforament en interior dels locals de restauració i del 70% en el cas de la cultura, els gimnasos i el comerç. Tot i així, la portaveu del govern, Patricia Plaja, insisteix en que les mesures s'aniran adaptant a la situació pandèmica.
Les mesures que hem pres no han de durar ni un dia més del necessari, però que ningú esperi tampoc una precipitació a l'hora d'aixecar-les, de la mateixa manera que es van prendre quan tocava, en el moment que s'havien de prendre, tenint en compte la situació de la pandèmia. Ara es revisaran i es modificaran exactament amb els mateixos criteris.
Tot plegat quan Catalunya bat un nou rècord de contagis en un sol dia des de l'esclat de la pandèmia.
A l'espera de les dades d'ahir, Salut va declarar dilluns més de 48.000 nous contagis, quan la setmana passada se'n detectaven entre 15 i 20.000 cada dia. Avui hi ha més de 2.600 ingressats als llits catalans i prop de 530 són a les unitats de cures intensives.
Una explosivitat de contagis que està afectant de ple moltes empreses. Pimec denuncia que un terç de les petites i mitjanes empreses han hagut d'aturar la seva activitat de forma total o parcial a causa de l'allau de baixes per Covid.
Segons una enquesta realitzada per la patronal de petita i mitjana empresa, un 30% de les empreses catalanes han aturat de forma parcial la seva activitat, mentre que un 3,1% s'han aturat completament. Per sectors, els més afectats són la construcció, la restauració, l'hostaleria i el comerç, que ja s'havien vist afectats per les mesures restrictives. Una situació que ha fet que moltes de les empreses s'hagin hagut de reorganitzar creant grups bombolla, augmentant hores de teletreball o fins i tot contractant més personal.
A tot això, Catalunya ha tancat el 2021 en 11.000 acomiadaments per ERO. És la xifra més alta des del 2012.
El nombre de persones que han perdut la feina per un expedient de regulació d'ocupació s'ha incrementat un 38% respecte al 2020, quan 7.900 treballadors van ser acomiadats amb un ERO. Des que va començar la pandèmia ja són més de 18.700 les persones que han perdut la feina a través d'aquest mecanisme.
Una dada en positiu, les defuncions a causa de la Covid en les residències catalanes han caigut un 80% respecte al 2020, evidentment gràcies a la vacunació. Els professionals del sector, però, alerten que no poden més amb l'accés de feina.
Aquest 2021, les residències catalanes han mort 1.454 persones, una xifra que queda molt lluny de les gairebé 8.000 defuncions que es van registrar durant el 2020. Ara que la situació a la residència s'ha estabilitzat, des del sector denuncien que l'augment de feina i la falta de mans els està esgotant. Ho ha explicat a l'Estel Mitjà la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual.
Parla molt del cansament del sector sanitari, però nosaltres sentim que fa 22 mesos que tenim una corassa posada damunt per protegir les persones que cuidem, i la veritat és que només ens ha faltat aquest nivell de contagis dels nostres professionals, que evidentment estem patint la manca de mans i estem agotats, també estem duplicant torns.
L'Agència Europea del Medicament avisa que ara per ara no té evidències que una quarta dosi de la vacuna contra la Covid sigui necessària per la població en general.
L'EMA considera raonable administrar la quarta dosi de la vacuna a persones immunodeprimides, però el cap de vacunes de l'EMA, Marco Cavalieri, assegura que el regulador europeu encara no té suficients dades sobre la quarta dosi. A més, adverteix que no es poden posar dosis de reforç indefinidament perquè no és sostenible i pot reduir el nivell d'anticossos contra el virus.
Per cert, pel que fa a la Covid, la vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ajorna la seva agenda pública després de ser positiva per Covid-19.
Díaz ho ha anunciat a través de Twitter, on ha afirmat que es troba bé i amb símptomes lleus. També ha indicat que seguirà treballant des del confinament.
La mesa del Parlament fa marxa enrere i acorda negociar amb els funcionaris l'eliminació de la llicència per edat, que els permet seguir cobrant sense anar a treballar a partir dels 60 anys. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La decisió ha estat unànime. PSC, Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Catalunya i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han votat a favor de l'eliminació de les llicències per edat. Així quedaria sense efecte la reforma que va aprovar la mesa el 21 de desembre, que reduïa de 5 a 3 anys el temps per rebre aquest salari. A partir d'ara, sobre una negociació entre la mesa i el personal de la cambra per reformar el model del qual se'n beneficien 21 treballadors. La mesa també ha encarregat un informe per analitzar les peticions que estan en tràmit i saber si es poden aturar. Ara bé, les que ja s'estan cobrant difícilment es podran revertir perquè es tracta de drets adquirits i, per tant, el nou acord no contemplaria que tingui efectes retroactius.
Gràcies, Sílvia. Des del PSC confirmen que coneixia les llicències d'edat i la modificació que es va fer el desembre, però critiquen que els faltaven dades, com ara quantes persones beneficiava la mesura o alguns dels sous que hi havia.
Els socialistes han assegurat que ara volen desenvolupar tots els procediments de transparència i han demanat explicacions als anteriors presidents del Parlament. Alicia Romero és la portaveu dels socialistes a la Cambra Catalana.
Hi havia informació que no ens havia arribat, malgrat que la responsable era la vicepresidenta, i creiem que aquí hi ha tot un desenvolupament sobre aquest òrgan de transparència que s'ha de desenvolupar i que, per tant, ens hem compromès a desenvolupar-lo. Hi havia una certa opacitat en el Parlament. És obvi, si jo que sóc la portaveu del grup parlamentari socialista no coneixia algunes dades que han aparegut als mitjans, vol dir que hi ha informació que no està a disposició i, per tant, ha de ser-hi.
La presidenta del Parlament Europeu, la presidència del Parlament Europeu, ha passat de mans socialdemòcrates a mans del Partit Popular amb el nomenament de Roberta Metsola com a nova líder de l'Eurocambra en aquestes últimes hores. Amb aquest canvi, el Partit Popular ja ostenta la majoria dels càrrecs que hi ha a les institucions europees. Anem cap a Estrasburg, allà hi tenim la Judit Caselles. Judit, bon dia.
Bon dia. Els socialistes europeus perden un alt càrrec important i es queden només amb Josep Borrell com a cap de la diplomàcia de la Unió Europea. En contraposició, el Partit Popular guanya encara més terreny sumant la presidència del Parlament Europeu a les que ja tenia, la de la Comissió Europea amb Ursula von der Leyen i la del Banc Central Europeu amb Christine Lagarde. Des d'ara, doncs, tres de les principals institucions europees estaran a mans de tres dones conservadores que ja s'han emplaçat a treballar plegades. El gran repte que enfronten és la lluita contra la pandèmia i la distribució de recursos econòmics per fer-hi front als Next Generation, tal com explicava la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, en una entrevista a aquesta emissora.
Són uns fons que no són propietat de cap govern ni de cap ideologia, sinó que són propietat de tots i cada un dels europeus, que han de servir per modernitzar les nostres economies, per crear llocs de treball, més llocs de treball i més llocs de treball.
Els altres desafiaments són impulsar l'energia verda i posar fre a la pujada històrica del preu del gas.
Gràcies, Judit. I a Bèlgica, el raper mallorquí Valtònic haurà de tornar a ser jutjat després que el Tribunal de Cassació de Brussel·les hagi estimat una part del recurs de la Fiscalia d'aquell país que demanava la seva extradició a Espanya. Ara bé, només s'ha de revisar la seva acusació pel delicte d'injúries a la corona. Per tant, si fos extradit per aquest delicte, la pena a Espanya és una multa, no la presó.
Ara la situació del raper fa un pas enrere i el cas torna al Tribunal d'Apel·lació de Gant, que haurà de dictar de nou sentència, però amb un jutge diferent. El de Cassació és el tercer tribunal belga que es pronuncia sobre el cas Valtònic. Els altres dos n'han rebutjat l'extradició, argumentant que els delictes pels quals se'l condemna a Espanya no tenen equivalència a Bèlgica. El mallorquí viu a l'exili des del 2018, quan l'Audiència Nacional el va condemnar pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces.
El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, s'han reunit aquest dimarts a la tarda a Madrid.
A la reunió s'ha repassat la situació de les tres comissions obertes entre el govern espanyol i l'episcopat, una de les quals és la de les immatriculacions, on el treball s'està intensificant. Recordem que està en procés de revisió la llista de béns immatriculats de l'Església, presentat per l'executiu i corresponent al període entre el 1998 i el 2015. El cardenal Joan Josep Omella també ha traslladat al govern espanyol la preocupació de l'Església per la implantació de la nova llei d'educació i el seu desenvolupament en l'àmbit de les comunitats autònomes. Pel que fa a la qüestió dels abusos a menors, el cardenal Omella i el ministre Bolaños han coincidit en la importància que té aquest assumpte. La trobada s'ha fet en un clima de cordialitat i s'obren treballs que seguiran de manera conjunta les properes setmanes.
Això el mateix dia que el govern espanyol ha donat llum verda aquest dimarts al Pla d'Habitatge 2022-2025, que està dotat amb 1.700 milions d'euros. Una de les mesures estrella és la creació de 100.000 habitatges de lloguer públic.
El Consell de Ministres l'ha aprovat conjuntament amb el Bo Jove de Lloguer i el Pla d'Arquitectura Sostenible. Amb tot, l'executiu de Pedro Sánchez pretén donar un impuls al lloguer públic. L'objectiu també és destinar un 30% dels nous habitatges públics a col·lectius de vulnerabilitat especial. Entre les mesures hi ha l'aprovació de l'assegurança d'impagament de lloguer. D'aquesta manera, l'inquilí haurà d'abonar un pagament que no podrà ser superior al 5% de la quota anual per tal de garantir al propietari el cobrament del lloguer durant un any.
La policia local de Platja d'Aro ha enxampat dos homes que aconseguien medicaments amb receptes falses i robaven en farmàcies.
Es tracta de dos homes de 27 i 49 anys a qui la policia va enxampar dissabte passat durant un control de trànsit quan un dels dos ocupants del vehicle va ensenyar un passaport falsificat. Aleshores, els agents van sospitar i en escorcollar el cotxe van trobar a l'interior del vehicle 47 caixes de medicaments i 37 productes de parafarmàcia, tot obtingut de forma fraudulenta.
I a Tarragona han detingut dos homes per falsificar documents oficials. Un dels arrestats es feia passar per l'altre per fer l'examen i recuperar els punts del carnet de conduir que havia perdut.
La policia catalana va detectar que l'home amb el permís de conduir suspès esperava el que s'havia presentat a l'examen al voltant d'un vehicle aparcat al carrer. A tots dos se'ls acusa d'un delicte de falsificació documental i usurpació d'estat civil. El que havia perdut els punts del carnet també se li atribueix un delicte contra la seguretat del trànsit.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest dimecres. Ens fixem també en el que es publica a la premsa digital, seguint l'actualitat minut a minut. Almenys 5 morts i una vintena d'intoxicats en una residència de gent gran a Montcada, València.
L'incendi s'ha produït cap a les 11 d'aquesta passada nit al centre de Montcada. Segons bombers, a la seva arribada a la residència, el foc ja estava totalment desenvolupat, afectant així una ala de l'edifici. Han rescatat de l'interior de les instal·lacions a uns 25 residents. L'incendi no ha pogut ser controlat fins al cap de dues hores i en total s'han desallotjat unes 70 persones. Ho podem llegir en diversos mitjans.
Atenció a la dada, 4 de cada 10 persones estan en situació d'exclusió social severa a Espanya.
Segons la Fundació FOESA, que està vinculada a Càritas, si la situació no canvia, la pobresa crònica podria convertir-se en habitual al nostre país. A Espanya, dels 11 milions de ciutadans que viuen en condicions de pobresa, gairebé 3 milions són joves d'entre 16 i 34 anys i la meitat es troben en una situació d'exclusió severa, el que representa 5 punts menys que abans de la crisi. I no només els afecta econòmicament, sinó també socialment. Catalunya, Canàries i Andalusia són les comunitats autònomes més afectades. Se'n fa ressò també a diversos mitjans.
I la Universitat de Barcelona defensa la polèmica experimentació animal amb els gossos de raça Beagle.
La UB desmenteix el sacrifici imminent de 32 cadells Beagles, però reconeix una investigació d'aquesta raça de gossos destinada a trobar cures per malalties fibròtiques. A més, la universitat es compromet a buscar alternatives a l'experimentació amb animals, però especifica que de moment aquesta pràctica és molt necessària per a l'avenç científic i es continuarà fent. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat per
per carta a la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que eviti el presumpte sacrifici dels Beagles.
Ja, si tan convençuts estan, que surtin i ho expliquin en persona, que no costa tant, a banda de fer quatre línies en un correu electrònic. Ens fixem també més de prop en el que passa al territori. Navarcles, el Bages, posa en servei el nou CAP, després de 20 anys esperant-lo.
Finalment, el nou equipament, que s'havia anat demorant pels desacords polítics sobre la seva ubicació, ja ha obert les seves portes al centre de 1.000 metres quadrats, situat en un edifici de nova construcció a l'Avinguda Lluís Companys, dona servei als municipis de Navarcles, Mura i Talamanca. Ho destaca el Regió 7.
Un 30% de les baixes de mestres a Girona estan quedant sense cobrir.
Sí, el sindicat de mestres USTEC denuncia que la mesura extraordinària del Departament d'Educació, que recordem que el conseller Josep González Cambray va anunciar abans de la tornada a les aules que es cobririen les baixes de docents positius amb nomenaments diaris, doncs anuncien que és una mesura insuficient per pal·liar la llau de baixes. Des de l'entrada en vigor d'aquesta mesura, el 7 de gener, s'han aprovat un total de 1.502 nomenaments a la província de Girona, d'aquests però 441 no s'han arribat a cobrir. Ho detalla el Diari de Girona.
I Andorra, l'oci nocturn, denuncia el retard en el pagament dels ajuts al lloguer.
En el cas de la discoteca Capital, el propietari ha confirmat un retard de 3 mesos. La propietària de la discoteca Ibis Experience ha manifestat al Diari d'Andorra que fa una setmana que els van confirmar que farien els ingressos, però que encara no han rebut cap ajut. El sector de l'oci nocturn reitera que la seva situació és molt crítica. Per altra banda, el Ministeri d'Economia ha afirmat que no han rebut cap reclamació en referència als ajuts del lloguer i que estan revisant la documentació per abonar les ajudes.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. L'Espanyol segueix estancat i no aconsegueix passar de l'empat contra el Cádiz a la jornada de Lliga disputada aquesta nit. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blanquiblaus han obert el marcador amb un gol de Morlanes al minut 10 de partit, però Negredo ha empatat a la segona part. Quan tot semblava que el partit acabaria amb 1-1, els andalusos han marcat el minut 91 amb la derrota gairebé assegurada. Raúl de Tomàs ha salvat el seu equip i ha tornat a empatar quan faltaven pocs minuts pel xiulet final. Així valorava el partit el jugador de l'Espanyol, Manu Morlanes. Amb aquest resultat, els pericos tancen la jornada 11ens amb 27 punts.
En futbol femení, aquesta nit comença la Supercopa d'Espanya amb el clàssic Barça-Real Madrid.
Les blaugranes favorites per endur-se el torneig intentaran aconseguir el passi a la final de l'única competició que se'ls va resistir la temporada passada. No podran disputar el partit Anna Nogorcevic, que té una lesió al soli de la cama dreta i està pendent d'evolució. Qui sí que hi serà és Mapi León, que ahir va rebre l'alta mèdica. Jonathan Giraldez assegura que guanyar la Supercopa seria un premi al bon futbol que està fent l'equip.
Guanyar la Supercopa seria, no crec un cop d'autoritat, sinó més bé un premi per tota la temporada que estem fent, perquè fins ara hem guanyat tots els partits i a més crec que jugant molt bé al futbol. I seria un premi aquesta part mitja de la temporada de tenir aquest feedback, no?, cap a nosaltres de guanyar un títol que de fet l'any passat no el van guanyar.
Un partit que jugarà amb molt poca afició per la mala planificació de la federació. Això ho criticava la blaugrana Alexia Putellas, que lamenta el poc tacte que es té cap als aficionats.
Hem de donar facilitats a l'afició que vol venir a veure'ns i està clar que amb la planificació tan a última hora no és possible. Jo crec que la gent es mereix que es puguin organitzar bé, com el cas del Camp Nou, que s'ha fet a 2 mesos vista, més o menys, i la gent ha respost.
Un dels exemples d'aquesta poca planificació és que a 4 dies de jugar-se encara no es coneix a quina hora es disputarà la final de diumenge. El partit comença a 7:45 del vespre i es podrà seguir per Teledeporte. L'altra semifinal la juguen el Llevant i l'Atlètic de Madrid, que juga demà dijous.
Encara en futbol tornen els clàssics partits de la selecció catalana de futbol, que, atenció, jugarà el pròxim mes de maig contra Jamaica.
Es tracta d'un partit que s'havia de disputar l'any 2020 al Camp d'Esports de Lleida, però es va suspendre a causa de la pandèmia. La selecció no juga cap partit, doncs, des del març del 2019, quan es va enfrontar a Venezuela a Montilivi. A més, la federació també està treballant perquè la selecció femenina jugui 2 partits durant aquest 2022. De moment, però, encara no hi ha ni rival ni dates confirmades.
I un apunt de tennis, nova victòria de Rafa Nadal a l'Open d'Austràlia.
El tennista mallorquí ha superat aquesta matinada en 3 sets a l'alemany Jannik Hafmann, 2-6, 3-6 i 4-6, i es col·loca a la tercera ronda del torneig. Carlos Alcaraz i Pablo Carreño també han guanyat els seus partits. En el quadre femení, espectacular victòria de la catalana Paula Badosa, que ha superat a Martina Trevisan en 2 sets, 6-0 cada un, en un partit que ha durat poc més de 70 minuts.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Música per arribar al punt de 2:15. Avui fa 40 anys que va morir Elis Regina. És una cantant brasilera, una de les referents musicals de la bossa nova. Això que sona és Aguas de Março amb Antonio Carlos Jobim.
É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
é o canga, candê,
é uma tita pereira,
é madeira de feira.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és dimecres, és 19 de gener. Ho tenim tot a punt per obrir el temps de tertúlia amb la Teresa Carreras, amb l'Enric Sierra i amb el Jordi Barbeta, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí per parlar del que ens porta, del que ens passa. En aquest dia ho farem just després d'escoltar, i amb molta atenció, la Rosa Gubians, que és cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat dels Mossos d'Esquadra, n'és inspectora, i a l'Anna Servent, que és la cap regional a l'Alt Pirineu dels Agents Rurals. Amb elles avui volem parlar de l'anunci que va passar una mica desapercebut per tota la polèmica que hi ha hagut en la renovació de la cúpula policial dels Mossos d'Esquadra, de l'anunci que es feia la setmana passada, que el Departament d'Interior aplicarà quotes en les futures promocions de noves places per ser mosso d'esquadra, per ser bomber, per ser agent rural, amb l'objectiu de feminitzar aquests cossos i poder treballar pensant en la paritat. No estem parlant encara de 50-50, no fos cas, eh? Estem parlant d'intentar arribar a un 40% de dones en aquests cossos. En aquest sentit, el 40% de les pròximes places de Mosso d'Esquadra, per exemple, es reservaran a dones. En definitiva, el que s'està posant damunt de la taula és que tornen les quotes, sempre porta associat el debat de si aquest és el camí. És una qüestió que acostuma a estar envoltada de polèmica. Avui en voldrem parlar, fer-ho amb algunes dades. Dades, per exemple, que són bastant contundents, eh? Com aquesta, sense quotes, el ritme actual que s'estan incorporant dones als cossos catalans, Mossos d'Esquadra, bombers, agents rurals, la paritat, entesa en aquest 40-60, els Mossos no arribaria fins al 2067. Però és que els bombers ens hauríem d'esperar el 2144 o els agents rurals fins al 2101, d'aquí que s'hagi decidit actuar aplicant aquestes quotes. El debat de fons és si no tenim més dones policies, més bomberes o més agents rurals, perquè com que n'hi ha poques, n'hi ha molt poques, les nenes encara no tenen referents. És veritat que hi ha qui diu que senzillament el món policial, per exemple, no atreu les nenes i les noies com ho pot fer entre els nens. Doncs aquí està segurament una part important d'aquest debat. També és cert que hi ha feines com la de policia, la de bomber o la de metge, eh, per parlar de feines d'altres àmbits que acostumen a tenir una part important de vocació. Ara mateix, per situar-nos, eh, la feminització als Mossos d'Esquadra també diríem que no està malament en relació a la resta de policies europees. Estem parlant d'un 24% del cos, una de cada quatre agents dels Mossos d'Esquadra són dones. Estaríem a mig camí del que es vol aconseguir, però, esclar, és que si ens fixem en els bombers és per posar-se les mans al cap. Un 2% dels bombers són dones. Un 2% dels bombers a Catalunya són dones. Els agents rurals, un 13%. 13%. La qüestió, és cert, és polèmica, la de les famoses quotes, però també he de dir que la realitat és tossuda i fins ara només les quotes han ajudat en la feminització de diferents sectors a casa nostra. Avui en parlarem i ho debatrem aquí al matí a Ràdio Estel. Avui, que és dimecres, i aquests són els titulars més destacats del dia. Aquesta pròxima nit serà l'última amb toc de queda a Catalunya. El govern ha confirmat l'aixecament, tot i que manté la resta de les restriccions en vigor. Això sí, a partir d'ara revisarà les mesures setmanalment i no cada 15 dies. L'Agència Europea del Medicament assegura que no hi ha cap evidència a hores d'ara que sigui necessària una quarta dosi de la vacuna de la Covid per la població en general. Algunes dades preliminars d'estudis fets a Israel avalarien que aquesta quarta dosi continua protegint de formes greus, però no contra la infecció amb la variant Omicron. Almenys 5 morts i 11 ferits, 3 d'ells greus, en l'incendi en una residència de gent gran a Montcada, a València. Les causes de l'incendi encara s'estan investigant. És un foc que s'ha declarat a 11:45 de la nit i els bombers hi han treballat fins aquest matí. L'incendi ha obligat a acabar desallotjant aquesta nit una setantena de persones. El Parlament negociarà amb els seus treballadors per eliminar completament les llicències d'edat. Així ho ha acordat la mesa davant l'escàndol públic i mediàtic per la informació destapada pel diari Ara i que avui La Vanguardia complementa. També hi ha hagut prejubilacions d'or a la Sindicatura de Comptes, que depèn també de la Cambra Catalana. Alguns partits, com el PSC, parlen d'opacitat en la informació que els arribava a la mesa del Parlament. La justícia belga ordena revisar la causa contra el raper Valtònyc, però només pel delicte d'injúries a la corona. Queden fora de revisió els delictes d'amenaces i enaltiment del terrorisme. Si els jutges que revisen el seu cas a Bèlgica accedeixen a extradir-lo per injúries, a Espanya només podria ser multat, però no anar a la presó. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, s'han reunit a Madrid sobre la taula i tenien els treballs fets fins ara en les tres comissions que tenen obertes govern espanyol i església sobre les matriculacions, la llei d'educació i els casos d'abusos a menors. Un govern espanyol que ha aprovat el Pla d'Habitatge 2022-2025 està dotat amb 1.700 milions d'euros. El pla preveu la creació de 100.000 habitatges de lloguer públic i s'ha aprovat juntament amb el bo jove de 250 euros mensuals d'ajuda per pagar el lloguer i per facilitar l'emancipació de joves de 18 a 35 anys. En esports, el Barça femení juga aquest vespre. Serà a 1:15 la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. El partit es jugarà a les Roces, a la ciutat esportiva de la Federació Espanyola de Futbol, i es podrà veure en obert a través de Teledeporte. I tancarem els titulars, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada d'avui amb un temps marcat encara pel fred, unes temperatures baixes que arriben a valors de 4, 5 i 6 graus negatius a punts de l'interior i també a valls del Pirineu. Tot i això, les temperatures mínimes en altres punts han pujat una mica, sobretot cap a les comarques de Girona i també alguns punts del perlitoral, però vaja, ens hem d'abrigar perquè l'ambient continua sent força fred. De dia, temperatures com les últimes jornades, màximes de 8 a 14 o 15 graus aproximadament. I també aquest matí comencem amb la presència de boires, boirines a les comarques de l'interior que a poc han d'anar desapareixent. I la novetat del dia d'avui és que tenim alguns núvols baixos cap a la costa de Girona, que a la tarda poden també arribar cap a la costa central, però sense cap mena de precipitació. De cara a demà sí que tindrem més núvols arreu de Catalunya, augmentarà la nuvolositat, nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 600 o 700 metres tan sols, i la resta nuvolositat variable que podria portar de forma aïllada i a última hora del dia algun ruixat a punts de la costa central i també sud de la costa de Girona.
Gràcies, Jordi. Anem a actualitzar la situació a les carreteres catalanes per saber com se circula en aquests moments. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant de la C-17 perquè és d'on havíem ja diverses incidències. Ara, a l'altura de Granollers, hi ha hagut dos accidents, un en cada sentit. En sentit Vic tenim un carril tallat i això està provocant 6 quilòmetres de cua d'aturades des de l'altura de Parets del Vallès, i també en sentit sud, en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat també, i això deixa 4 quilòmetres de congestió per arribar cap a aquest tram de Granollers. Pel que fa a la C-17, de fet, també a l'altura de Montcada i Reixac, ara hi ha un quilòmetre més d'aturades en sentit Vic a causa d'una altra topada, i pel que fa a la resta de vies, ja pràcticament no queden retencions a la corona de Barcelona, només un tram a l'AP-7 a l'altura de Barberà en sentit nord, i també pel que fa a les rondes només queda algun tram més dens a l'altura de Vallcarca en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Afegir també que aquest matí estem pendents de dues avaries, en aquest cas a la xarxa de DIF. Estem parlant, per tant, d'afectacions al servei de trens. Si ha d'utilitzar aquest matí l'R11, l'RG1, l'R2 Sud o agafar algun tren regional que hagi d'utilitzar el corredor sud, Tarragona-Navall. Per entendre'ns, ara mateix hi ha retards aproximadament d'uns 20 minuts per problemes en el sistema de senyalització de DIF. N'hi ha un entre Sitges a Vilanova, afecta el trànsit de Barcelona a Navall, n'hi ha un altre entre Caldes i Girona, per tant, afectacions també als trens que han de circular per la xarxa de Rodalies gironina. Aquesta és la situació ara mateix, per tant, si heu d'agafar el tren en aquestes línies, R11, RG1 o R2 Sud o trens regionals, una mica de paciència, que hi ha alguns petits retards. Falten 20 minuts per arribar al punt de les 9. Farem una pausa per la publicitat i en tornar la Rosa Gubianes, inspectora dels Mossos d'Esquadra i cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat del Cos, i l'Anna Servent, cap regional de l'Pirineu dels Agents Rurals, ens acompanyen en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Feminització. Aquesta és una paraula que aquests dies hem escoltat molt, s'ha pronunciat molt, l'hem reflectida molt als mitjans de comunicació. El conseller d'Interior, en Joan Ignasi Elena, els diferents caps dels cossos de seguretat a Catalunya, també l'han utilitzat aquests darrers dies per explicar el pla que ha posat en marxa Interior, que té per objectiu que més dones acabin formant part dels cossos operatius que tenim a Catalunya. Refereixo bàsicament al cos de Mossos d'Esquadra, als bombers i als agents rurals. Per tal que hi hagi una major entrada de dones en aquests tres cossos, després de diversos anys treballant en aquest sentit, de fet, s'ha de reconèixer que s'ha estat fent feina durant molt temps en aquest sentit, finalment el Departament d'Interior ha decidit impulsar-ho, intentar buscar aquesta paritat i començar a fer reserves de places, establir quotes en les noves promocions, noves places que surtin en aquests cossos. Concretament, reservar un 40% de les places per a dones que vulguin ser Mosses d'Esquadra, bomberes i agents rurals. Aquest matí en volem parlar, ho farem amb la inspectora dels Mossos d'Esquadra, Rosa Gubianes, que és la cap d'unitat d'Igualtat i Equitat del cos de Mossos d'Esquadra, de fet, una de les pioneres en el cos de Mossos d'Esquadra, i també amb l'Anna Servent, que és la cap regional dels agents rurals a l'Alt Pirineu, que ja ens acompanyen aquest matí al matí a Ràdio Estel. Comencem amb l'Anna Servent. Anna, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Quants anys fa que és agent rural, vostè?
Jo fa 20 anys.
Fa 20 anys.
2001, sí.
De les primeres?
Quan jo vaig entrar hi havia 4 dones al cos d'agents rurals. La primera va entrar al 92, però realment no és fins al 2000 que entren les 3 següents. O sigui que realment les dones al cos d'agents rurals és una realitat del nostre segle.
Fins al 2000, eh?
Sí.
Fins al 2000. Clar, a dia d'avui, si no m'equivoco, la xifra és que sou un 13% del total d'agents rurals del cos.
Sí, des del 2000 cada promoció han anat incorporant dones. Jo vaig entrar a la promoció del 2001, com t'he dit, i amb aquella promoció va ser una promoció que vam entrar força dones, vam entrar 25. Sí. I jo crec que va ser la promoció de consolidar la dona al cos d'agents rurals i la promoció realment del canvi, perquè fins aleshores érem molt estany, clar, no, n'hi havia 4 repartides de tot Catalunya, i va ser amb aquesta promoció que a la majoria d'equips de treball s'incorpora almenys una dona.
Per l'experiència personal, Anna Servent, com s'explica aquesta realitat? És a dir, que encara a dia d'avui, que el 2022, només hi hagi un 13% de dones entre els agents rurals del país.
S'explica perquè la nostra incorporació és que és molt tardana, ja t'estic dient que és d'aquest segle. Pensar que...
Sí, però fins i tot en aquest sentit, és a dir, encara que es comencés al 2000, un 10% només en 20 anys és un ritme d'incorporació que continua sent lent, no?
No teníem referents dones. Pensar que a les promocions anteriors era una condició ser home per poder exercir la promoció, per tant... aconseguir referents ha estat difícil, però a més les nostres tasques, a part de que treballar l'ofici era d'homes, també treballa en sectors molt masculinitzats, que també va canviant entre la societat, però pensa que treballem amb caçadors, i ja t'ho dic, amb masculí, amb pescadors, amb pagesos, amb gent que treballa al bosc, rematants... I, per tant, no només era un sector masculí, sinó que treballava en sectors també molt masculinitzats.
Això ha sigut...
La societat?
Sí, no.
A vegada ja ens trobem caçadores, ens trobem pescadores, moltes pageses incorporades a títol principal en una explotació...
A dia d'avui... Aquesta masculinització dels sectors amb els quals us heu de relacionar majoritàriament, masculinitzats encara, continuen sent un problema, perquè entenc que segurament sobtava trobar-se una agent rural l'any 2000, no?, o el 2001, quan entra vostè, perquè eren molt poques dones, però ara que en són un 10%, continuen trobant-se amb problemes o amb estranyesa quan arriben els agents rurals i surt del cotxe una dona?
Jo diria que ara vull pensar que no. També és veritat que s'han fet moltes campanyes de visualització a nivell de premsa, a nivell de fotografia, sempre s'intenta que surti la dualitat home-dona a nivell de campanyes. Per tant, diria que almenys se'ns ha visualitzat més del que tenim la representativitat real al cos.
Ara s'ha decidit impulsar aquesta mesura de la reserva de places. És una mesura que creu que internament costarà de defensar?
Jo crec que no, perquè sí que ens hem incorporat tard, però sí que s'està veient a les últimes oposicions que el nostre ritme va creixent i va creixent pausadament, però de forma molt constant. I jo no tinc aquesta percepció que dintre el nostre cos aquesta mesura costi o hi hagi molta oposició.
Per què la feina o el cos d'agents rurals es veia com una cosa molt distant entre les dones? Perquè quan un hi pensa, no, pot dir, puc entendre, no, el món dels bombers, no? Ara hi podem entrar perquè els agents rurals sou un 2%, els Mossos d'Esquadra segurament la situació és una mica millor, en el sentit de que la xifra supera el 20%, no? De que no seria tampoc un gran èxit, però home, comparat amb el que pot estar corrent per Europa, doncs veiem que la feina que s'ha fet ha estat bona. Clar, el cas dels bombers és un 2%. Un 2% és tenir la dona absolutament apartada, no? del que és una tasca. Però, en canvi, el medi rural, els agents rurals, per què no us atreien o per què no atreien les dones quan, per exemple, l'any 2000 una persona com l'Anna Cervenda decideix fer el pas?
Segurament et diré l'ús d'armes, temes de conducció tot terreny... està associat més amb una figura masculina, eh? Ara sempre treballem en parelles, però quan vam entrar treballàvem molt sols, per tant, estar en llocs molt rurals o molt apartats, dones soles, pues, bueno, potser treballar a la intempèrie, potser són tasques que associàvem més amb una figura masculina.
El fet que hi hagueu anat entrant...
Estereotips, perquè...
Sí, no, evidentment.
Que utilitzen molt bé les armes i són molt hàbils a nivell de conducció, etcètera.
Que segurament també els estereotips han sigut un dels grans problemes, no?, que han tingut feines com les vostres.
Sí, segur.
Vull dir que al final acaben sent algunes de les barreres que també acaben costant més de saltar. Per què és una bona idea la reserva de places?
Bueno, jo crec que els equips que s'han incorporat dones, almenys al cos d'agents rurals, han guanyat en diversitat. Al final... Tindre més diversitat en un equip de treball et dona més punts de vista, més solucions i a vegades més habilitats per poder solucionar determinats problemes. I al final la nostra societat està composada per homes i per dones i a qui nosaltres servim i a qui nosaltres intentem ajudar, penso que està bé que es vegi reflectit també en el cos de gent rural.
L'Anna Cervent explicava que el 2001, per tant fa 20 anys, una mica més de 20 anys, decideix fer el pas d'entrar al cos d'agents rurals quan pràcticament no hi havia cap altra dona. La Rosa Gubianes, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos també avui. És inspectora dels Mossos d'Esquadra, és la cap d'Unitat d'Igualtat i Equitat del cos, també una de les pioneres als Mossos d'Esquadra.
Sí, senyor.
Com s'ha aconseguit arribar a aquest 24%, crec, que és ara mateix, de la xifra de dones incorporades al cos?
Bé, actualment som gairebé un 22%. S'ha aconseguit una mica per al motiu de que som una policia jove, relativament, clar. Es va reprendre el cos de Mossos d'Esquadra, que tot i que té 300 anys d'antiguitat, es va reprendre el 1983, i a partir d'aquí, la primera promoció no van poder accedir dones encara, però a la segona ja doncs, varen poder entrar les dones, no? Clar, això ha fet que al ser un cos més jove que altres, doncs el percentatge sigui superior a la resta.
Els Mossos d'Esquadra es va parlar durant molt de temps, per exemple, d'un problema que hi havia, que eren les proves d'accés, no? Que eren unes proves d'accés que suposaven un fresc. Segurament també ha passat amb bombers i potser ha passat encara d'una manera molt més exagerada, no? Veient que només un 2% dels bombers que hi ha al país són dones. Sí que és veritat que es van adaptar aquestes proves d'accés en el cas dels Mossos d'Esquadra. Allò va suposar un punt d'inflexió important?
Bé, el punt d'inflexió més important en la història que portem de la presència de les dones al cos va ser la revisió de l'alçada. hem de pensar doncs, que aquesta era una discriminació indirecta que patien i que en algunes policies encara pateixen, no? Doncs per l'estereotip aquest de la importància de l'alçada, la força, una sèrie de qualitats que actualment doncs, ja sabem tots i totes de que no són les que precisament ens determinen com a bons policies, no? Llavors, l'alçada, en el cas de les dones, i això passava, ja us dic, a la majoria dels cossos policials, es trobava per sobre de la mitjana de l'alçada que teníem al nostre país.
És a dir, us posaven una cota que era senzillament inassumible perquè la majoria de dones no hi arribaven.
Clar, era molt difícil d'assumir. Llavors, quan aquesta alçada es va reconduir, doncs es va incrementar el nombre de dones. Ara, actualment, en les darreres promocions, doncs l'alçada ja no és un requisit.
En tots aquests anys, el cos de Mossos s'ha estat treballant i s'ha estat treballant d'una manera important per la feminització. Finalment s'ha decidit apostar per aquesta reserva de places. Per què és necessària aquesta mesura arribats a aquest punt i en què pot ajudar?
Bé, al final el que es veu i és una... Bueno, a part, dir entre parèntesis, que és una recomanació de Nacions Unides, l'establiment de les quotes per arribar doncs, a assolir la igualtat en tots els àmbits, eh? Vull dir que no és una cosa que ens traiem de la màniga, sinó que Nacions Unides és qui fa aquesta recomanació i a part doncs, en directrius de la Unió Europea també. Val? Això per una banda. I per una altra, el que veiem, i ho diuen les dades, és que si no fem res, serà molt difícil poder arribar a la igualtat. Llavors, s'han d'emprendre accions. No solament hi ha d'haver la bona voluntat de que hi hagi més dones, sinó que també s'han de prendre accions. Aquesta és una acció més, en el cas nostre del cos de Mossos d'Esquadra, doncs del Pla d'Igualtat que està a punt d'assignar-se i que són 158 accions. Però hem de trencar doncs, els estereotips de gènere en molts sentits, no? Fer difusió de les convocatòries perquè les dones vegin doncs, que és una professió de futur per elles, visibilitzar les dones, tenir referents a comandaments, revisar les proves físiques, que això doncs, també és una acció que s'està duent a terme en aquestes darreres convocatòries i a més, doncs, la reserva de places.
Què li va semblar quan la setmana passada el conseller clar, va coincidir que es feia l'anunci d'aquestes noves accions i de la reserva de places amb tota la polèmica per la reforma de la cúpula policial dels Mossos d'Esquadra? I un dels motius que posava damunt de la taula el conseller quan li preguntaven, no per la qüestió que ara estem parlant, sinó justament per la renovació de la cúpula policial, la feminització. Tocava?
Perdó, no,
tocava justificar un dels canvis, un dels motius pels quals justificava el conseller que hi hagués una renovació de la cúpula policial, la feminització del cos dels Mossos d'Esquadra.
Bé, com us comentava abans, la imatge que transmetem també és la imatge que recullen les persones del carrer, no? O sigui, una policia més plural amb una fotografia de la taula de comandaments com la que es va veure fa poc, on el 50% són homes i el 50% són dones, doncs segurament la ciutadania s'hi sent més identificada, no? Vull dir que jo crec que tocava.
Hi ha prou dones en càrrecs de responsabilitat als Mossos d'Esquadra?
Malauradament, doncs, no hi ha prou dones. Com us comentava abans, som gairebé un 22% de dones al cos, però quan mirem doncs, les categories de les diferents categories, aquest percentatge baixa a un 10% i en el millor dels casos un 14% que són les caporales, però a mesura que anem ascendint, doncs, aquest percentatge disminueix.
En aquest sentit, s'ha de fer una feina interna important encara ara a Mossos d'Esquadra, perquè no sé si tenen han detectat el per què existeix aquest sostre, si és per una qüestió d'organització interna dels Mossos d'Esquadra o no, o passa com en la resta de la societat, diguem-ne que hi ha d'altres elements col·laterals que frenen aquesta progressió de la dona.
A veure, de tot una mica, no? De tot una mica. Principalment és el problema de la que nosaltres anomenem la territorialització. O sigui, en el moment en què et presentes a un concurs d'ascens, corres el risc de marxar destinada molt lluny de casa. Llavors, clar, si aquesta època d'ascens coincideix amb la cura de fills o de persones al teu càrrec, doncs sovint és la dona la que renuncia a la seva carrera professional per tenir cura de la família.
És a dir, aquest ascens, diguem-ne, sovint a casa nostra està vinculat amb tenir mobilitat geogràfica.
Exacte. I aquest és una de les accions també, doncs, que contempla el pla d'igualtat i que facilitarà que les dones i els homes que vulguin tenir cura de les seves famílies, perquè cada vegada, afortunadament, doncs, també hi ha més homes que ho volen fer, doncs també puguin tenir una carrera, desenvolupar la seva carrera professional.
No sé si l'Anna Servent pot explicar una situació similar o no pel que fa al cos dels agents rurals. Crec